llancem la baixada de preus més gran de la història.
5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes.
Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona...
per la batalla.
Un home que està sempre mirant els núvols, i no perquè sigui meteo, sinó pels petes que fuma, Abel Caral! Un home que està tocat per la Saligarda i que és possiblement l'única cosa que el toqui, Martí Oliveres!
Llams i trons a dojo, i a més, Vicenç Martí contra tots.
Descarga com l'onimus, l'onimus, no sé com diuen aquests núvols, però els inventeu, i us inventeu, perdona que te digui, les previsions.
L'escorxador, nou capítol a RAC més 1, presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC 1 a rac1.cat i el canal de YouTube de RAC 1. Tots som
més
1.
Amb Dani Aguilar.
Dos minuts per sobre de les 11. Bona nit, canvi de papers, territori ja del Tu diràs. Encara dues hores més de ràdio esportiva per endavant després dels superesports de Xurripi per rematar aquest dissabte 8 d'octubre del 2022. Ara mateix, la notícia, per dir-ho d'alguna manera, es troba al Coliseum Alfonso Pérez. I diem per dir-ho d'alguna manera perquè el Real Madrid acaba de guanyar per la mínima 0-1. Torna a ser líder provisional de la primera divisió amb un gol de Militao al minut 3. Allà, encara a la zona alta d'aquest imponent estadi, tenim en Miquel Agut. Hola, Miquel, què tal? Bona nit.
Pensava que imponent ho deies per mi, no per l'estadi.
També, també, tots imponent, amb aquesta transmissió que acabem de fer. Vaja, dues transmissions, les que ha fet avui el Miquel Agut.
No hi ha ningú que jugui ara a les 12?
No, en principi no. En principi ara et deixarem descansar. O no, vaja, fes el que vulguis.
A veure... No, perquè no ha anat gaire bé, no?
Exacte. Hola, Marc Armona, què tal?
Bona nit, Talís Magut. Ja està exigint.
Digue-li, tu mateix.
Talís Magut, avui... Ja t'escolta. Vaja tardeta, eh?
Bé, escolta, aviam, jo no sóc responsable de les errades amb els peus del porter del Girona i del plantejament de Quique.
No, ah, clar, val. O sigui, hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Aquí no hi ha excuses, vull dir... No, tu que les has vist de tots els colors, què és això de posar excuses de talisme?
No, aquí no. S'ha d'anar amb tot. De fet, he sentit Agut culpant el taxista de Coslada i no sé quina aventura, no. Quina història.
Imagina't.
Les peripècies d'Agut...
Això sí que ha donat per un llibre.
No recordo...
No, escolta, jo no he culpat ningú.
No recordo el Dami fotent excuses tota la tarda, francament.
També s'hauria de tapar, que els últims anys...
Vinga! Però
escolta, una tarda, una tarda meravellosa, entre Tomàs Renyones amb el Lleida.
Home, clar,
entre les dues derrotes.
Bueno, després ho escoltarem.
Una tarda sensacional.
I el taxista que recordarà la carrera tota su vida.
Tota la seva vida. Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Avui tarda difícil pel Miquel, però li perdonem al Miquel.
Home, ho tenia complicat.
Sí, bé, així m'agrada, Ferran.
Tot i que realment el Girona ha merescut molt més de...
d'aquest 2-1.
Sí, sí, després en parlarem. En fi, el que deia en Miquel, a mi la sensació que em dona és que el Getafe, amb tots els respectes, després del que escoltàvem ahir de Quique Sánchez Flores, del Flexo i de totes aquestes històries, podria estar 2 anys jugant aquest partit de futbol i segurament no hagués marcat.
Ostres, és que jo, sincerament, al final, després de veure els seus equips, tinc la sensació que a vegades és un entrenador que entra més pel discurs que té i per com el guarneix que pel que mostra amb els seus equips, perquè ha tingut equips com el València o com l'Atlètic de Madrid i ha jugat gairebé sempre el mateix. I ara, aquí al Getafe, no serà que aquest estiu no hagin fet una inversió en fitxatges. I és un equip que veure'l jugar és un patiment, vaja, és un badall. Jo sóc aficionat del Getafe, vinc avui aquí no hi torno en 3 mesos. És que és un partit que no hi ha per on agafar-lo. El Madrid, llei del mínim esforç. És que és llei del mínim esforç. Això és habitual en aquest tipus de partits pel Madrid, però és que no s'ha hagut ni d'esforçar. L'Unin ha fet una aturada en tot el partit i poca cosa més. Un gol en un corna, minut 3. El Getafe ha tingut 2 ocasions aïllades. El Madrid alguna més, però sense brillar. I realment avui és un partit d'aquells que, sort que jo era aquí al camp, perquè m'imagino veient-lo a casa, per exemple, allò, va, anem a veure el partit i potser al minut 10 estic dormint.
Mira, escoltarem una resposta de l'Ancelotti de veritat, de no l'Albert Bermúdez, sinó de veritat, a veure què diu.
Hay muchos partidos en este periodo y sobre el perfil de luego creo que hemos jugado bien, pero a veces cuando tú tienes control no vas a... Le he pedido a los jugadores de no arriesgar pases, el control estaba bien. Verdad que hemos tenido oportunidad, se podía marcar más.
Espectacular Militao en el gol y en todas las acciones defensivas.
Sí, sí, muy bien Militao, muy bien Rüdiger. Creo que Tchouaméni ha hecho un buen filtro enfrente a los dos delanteros. Defensivamente, portería cero para nosotros era importante. Significa que algo vamos a mejorar ahí.
Doncs aquestes són les valoracions d'Ancelotti després d'aquesta victòria que, insistim, 0-1 a Getafe el deixa amb 22 punts, líder provisional, avui dorm líder, 3 més que el Barça que juga demà. Un Barça que visita el Celta de Vigo per tancar la jornada dominical a les 9. Abans, a 4:45, jugarà el Cádiz espanyol. D'avui, després ens ho explicarà també el Miquel, aquesta derrota del Girona, que, com deia el Correa, segurament ha merescut molt més davant l'Atlètic de Madrid. Si hi ha gent que segurament li fa mandra anar a veure el Getafe, home, això de l'Atlètic de Madrid també, déu-n'hi-do, però tampoc és nou això, en qualsevol cas. Per tant, parlarem de totes aquestes qüestions. Tenim la Laia Coll i el Departament d'Alineacions en ple funcionament, míster, per passar revista.
L'he vist suant una mica,
sí?
allà dintre.
Val.
Amb els pòstits, jugant als grocs, fent... Sí.
No.
Moltes ganes que vingui.
Val, fantàstic. Ara també s'afegeix el Xavi Hernández, el company del diari Ara, per completar el trio del dissabte. Recordem també que demà, encara en clau blaugrana, tenim Assemblea General Ordinària a 11:15, una assemblea molt i molt i molt important per la vida econòmica del club, i a més també el tram final, bàsquet, l'Uni Girona juga demà a la final de la Supercopa d'Espanya, serem a Vitoria amb el Mundet, Fórmula 1, Verstappen pot ser campió demà, i ciclisme, avui s'ha retirat una icona com Alejandro Valverde. Ara, però, 8 minuts per sobre de les 11, temps per repassar què ha passat, que no ha estat molt, però què ha passat al Coliseum. Alfonso Pérez arrenca la tertúlia del dissabte.
Tu diràs amb Dani Aguilar.
Dissabte passat, que dèiem, confiem en l'Osasuna o no confiem? Us en recordeu, no? Arriba al míster, perquè crec que va ser allò de tirar un tall i ja està, no? I dir, què, no? Passem a la següent? Doncs no. I mira, escolta'm, alguna cosa es va treure. Avui havia... Digues, Ferran.
Vaig dir que no confiava gaire, però que vaig recordar que havien empatat la temporada anterior.
Medalleta. O sigui, tu tenies clar, que l'Osasuna rascava alguna cosa.
I que Sergio Herrera li té la mesura presa a Karim Benzema.
Sí.
Ahir li van tornar a llançar un penal.
Sí, passava al pal, sí.
Comença a ser una mena de por col·lectiva per als davanters tenir Sergio Herrera davant per picar un penal. Però vaja, no sé si confiàveu una mica, poc o molt, amb el que passés avui a Getafe, però és que, clar, és que... Mira, Mira qui tenim ara mateix a la televisió. Escoltarem una reflexió. Sí, de Quique Sánchez Flores, a veure què diu.
Era muy difícil, el Real Madrid domina las situaciones, domina la pelota, juega mucha velocidad. Ha sido una auténtica lástima encajar de balón parado a los 5 minutos, porque eso podía habernos hecho mucho daño, podía habernos quitado mucha energía para el plan de partido que teníamos, y los chicos han seguido dentro, insisto, con la dificultad que tiene hacer que el Real Madrid no te haga muchas ocasiones de gol. Y bueno, en el primer tiempo y en el segundo ha sido muy parecido. Nosotros hemos intentado reducir al máximo y a partir de ahí que apareciera en alguna oportunidad, estar dentro del partido en todo momento. Y bueno, estando dentro en cualquier momento podríamos haber metido ese gol del empate.
Se podria haver evitat ese gol.
El que diu aquí que Sánchez Flores, que en qualsevol moment podria haver hagut el gol de l'empat. A mi em fa l'efecte que en 3 anys...
Perquè arribés el gol de l'empat haurien d'haver arribat a l'any. Exacte. Va, n'hi ha hagut dos corners al final.
Sí, sí, però vaja, en qualsevol cas, no sé si hi havia algun tipus de confiança o no, però el Miquel que ho ha vist des del camp, la proposta és complicada.
És que jo crec que ni ho intentaven. Hi ha hagut moments, potser els últims 5 minuts una mica sí, però durant tot el partit és que ni pressionaven intentant recuperar la pilota, jugava el Madrid supercòmode.
Sí, sí.
Cap problema pel Madrid.
Marc.
Jo crec que hi ha un viatge entre el Quique Sánchez Flores i els seus discursos de la sala de premsa, i després quan xiula l'àrbitre i veus el seu equip, buah, mare de Déu.
Sí, sí.
Perquè hem parlat moltes vegades de que hi ha molts... Tu pots escollir diferents camins per arribar a la victòria davant del Madrid o davant de qualsevol equip en funció dels jugadors que tens, etc. No? Però comentàvem abans, no? Aguirre no se n'amaga.
Clar.
Aguirre a la sala de premsa diu sí, jo vaig a fer-me fora darrere amb 5 defenses, escolta, i si enganxo una contra i tal, no? I apretar les dents i baixar el cul, no? Sense Quique, no? I fa un discurs que, no, dius, ostres, no? I després l'equip, hòstia, no sé, tu. Jo crec que té jugadors per intentar fer més coses.
És que més recursos una mica sí que en té, el Getafe. Entén-me, eh? Té la plantilla que té, però té alguna cosa més de futbol per fer el que
per
fa,
mi
no?
Sí, per mi sí.
El que passa és que si al Getafe li veiéssim contra altres rivals una altra proposta i una altra intenció, podríem pensar que és que avui tot el mèrit és del Madrid o dels equips grans, doncs que sí que és veritat que contra altres equips que en altres situacions doncs et fan altres propostes, doncs aleshores quan juguen contra equips més grans doncs no poden perquè la qualitat de Barça i Madrid especialment doncs els minimitza. Però clar, el problema del Getafe en aquest cas és que ho fa sempre, no? Aleshores ja és igual, o sigui, quan el Getafe s'enfronta a rivals de la seva lliga també es tanca. Però clar, el problema de Sánchez Flores és que quan tu l'escoltes, el que et ven és una altra cosa. Sembla un entrenador d'aquests així com joves, que tu pots ser jove i defensiu, m'entens? Però així sí. com modern, de que parla de la pilota, etc. I després el que es trasllada en el camp és una altra cosa. I jo sempre he pensat, i vaja, tinc claríssim, que el futbol és de tothom. I aquí que moltes vegades parlem en clau molt Barça i amb tot el que això significa, repeteixo, el futbol és de tothom i és perfectament lícit tenir una òptica de futbol Barça, com la que, com el Marc diu, té Javier Aguirre, o tenia en la seva època Javier Clemente, o podia tenir Luis Aragonés del 2008. El futbol és de tots, però clar, el que no pots ser és una miqueta vendre una història i després traslladar-la a una altra. Dit això, jo crec que avui també hi ha una part que li hem d'atribuir al Madrid no haver brillat massa, però haver minimitzat totalment el Getafe i haver tingut el partit totalment controlat.
Tens tota la raó, perquè es pot entendre que dius, jugues contra el Madrid i avui vaig a ser una miqueta més ranci, més amarrategui, no? A dir, a pla, no? Comentava, doncs, intentar arribar al minut 80, 70, no? Amb 0-1 i a l'últim moment dir, vaig arriscar una miqueta, no? Però, clar, recordeu el camp del Girona?
Sí.
No? El camp del Girona, per mi, van jugar horrorós. I jugues al camp, no recordo si era jornada 3 o 4.
Miquel?
O 1 o 2, o...
Era 2 perquè era el primer partit del Girona a casa.
Que tu dius, ostres, vaig al camp d'un equip que acaba de pujar, no? Que en teoria... Hòstia, no, categoria nova, etc. I no ets gens reactiu, doncs vol dir que ell ho veu així.
Sí, sí.
No, perquè a més, Marc, a la roda de premsa postpartit, Quique es va queixar, perquè encara hi havia el mercat de fitxatges obert, es va queixar dels jugadors que li feien falta encara, que volia més fitxatges per reforçar la plantilla, però és que al final n'ha tingut i continuen jugant igual, sigui contra el Girona, a Montilivi, sigui avui aquí contra el Madrid. Vaja, no sé, jo ho repeteixo, crec que la manera com guarneix el discurs, perquè hi hauria d'altres que serien, diguem-ne, que més bàsics a l'hora d'expressar-se, aquí hi ha un punt més literari, si vols dir-ho d'aquesta manera, doncs també fa pensar que potser els seus equips jugaran a una cosa diferent de la que acaben jugant.
Correcte.
I, evidentment, té mèrit al Madrid, només faltaria, perquè quan el Madrid, si fos un dia que fa un partit allò que, bueno, ni una cosa ni l'altra, ni fred ni calor, però guanya 0-1 o 0-2, o al final si té algun moment ja en fa 3 i vinga cap a casa, doncs això podria ser un dia, però quan ho fa sistemàticament vol dir que també sap dosificar-se i sap portar els partits allà on li interessa, i això és evident que també té mèrit al Madrid, però vaja, jo crec que hi ha equips de la zona mitjana baixa de la classificació que avui li haurien buscat més les pessigolles al Madrid segurament del que ho ha fet el Getafe.
Ens acompanya ja el cap d'esports del diari Ara, el Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Hola.
Aquest Getafe, bueno, estem parlant molt del Getafe perquè realment ara també us preguntaré pel Madrid, però és d'aquells partits que genera certa, no sé si dir impotència, que algú que ens estigui escoltant és el decim, no, el futbol és el que deia el Dami, el futbol és de tots, però no, aquesta manca, diguem-ne, d'intent de provocar qualsevol cosa al partit.
Jo penso que Quique buscava avui el mateix que buscava Aguirre fa una setmana contra el Barça, arribar viu al tram final. La diferència és que no ha sabut trobar revulsius a la banqueta i els que han hagut de jugar els 90 minuts estaven fosos. I el Madrid, a més a més, té una tendència molt treballada a dormir els partits i a anestesiar el rival, que el Barça encara no té, i entre una cosa i l'altra hem vist el que hem vist. Jo he tingut dificultats serioses per aguantar atent el partit i tancar el breu del diari, perquè al final quan el Madrid palma, doncs potser es fa més gran, però normalment reserveu un breu perquè el Getafe no era un equip tampoc amb moltes llums per donar sorpresa avui.
Però hi ha breu de xurripi o no? Hi ha breu de xurripi o no?
Potser del Burgos.
Home, clar, encara segueix allà. És un dels, és
això,
un dels...
això no és un breu, això és una història.
Exacte.
S'ha d'explicar.
Sí. El que volia dir que no és... el Getafe tampoc és que tingui jugadors i a l'alineació d'avui, eh?
Estem fent un especial Getafe.
Que siguin, que siguin per jugar el que juga.
Sí. Estem parlant més del Getafe del que parla la Madrid.
Luis Milla és un bon jugador.
Per això t'estic dient, català n'entén.
Carles Alanyà no és un jugador per jugar el que juga el Getafe.
Borja Mayoral és un bon davanter.
No, és que té quatre bons davanters. Sí. Bueno, per Getafe. Té Borja Mayoral, té Nesunal, té Munir...
La Tassa.
Té...
Nesunal l'any passat va fer molts gols.
Porto.
Porto al final. Sí, té bons jugadors de mig del camp cap endavant, però no. No hi ha manera.
I té Seoane, que és un migcampista que per trenar joc va molt bé i que es va formar al planter del Madrid i que a segona divisió amb l'Osca fent aquesta funció va fer grans temporades i clar, i el fitxes aquí i el fas jugar 10 minuts darrere la pilota, doncs potser si fitxa un altre tipus de jugador, si l'únic que vol són guerrers, però vaja, jo avui no he entès moltes coses.
16 el Getafe amb 7 punts del Madrid. És que avui no sé si es pot valorar molt el que ha fet el Madrid o no ha fet el Madrid, i això que venia, no?, amb certs dubtes, el que comentàvem també ahir a la prèvia.
Jo li veig algun... És a dir, aviam, dintre de que està guanyant quasi gairebé tots els partits i ha empatat contra Osasuna, és a dir, m'agrada com funciona la sala de màquines de l'equip. Evidentment, tu avui veus el partit de Modric, els migcampistes estan funcionant molt bé, ha adaptat molt bé a Tchouaméni, etc. Estan arribant molt bé a l'àrea, però em fa la sensació de que últimament no estan gens fins a cara a gol. Gens fins. Evidentment, tot s'ha de dir això i que arribi el dia del clàssic i encertin, però crec que és a dir, tenint en compte la multitud de vegades en què es planten davant de porteria contrària, amb tot el que generen, estan encertant molt poc. Evidentment, se n'han sortit sense Benzema. A Benzema li està costant en aquest inici de temporada, però, ostres, jo crec que Vinícius arriba molt amb la pilota davant de porteria, però quan arriba amb l'associació amb Rodrigo, amb, no sé, quan arriba Valverde per allà, o sigui, els falta l'última passada, els falta precisió. Jo crec que el Madrid li està, és a dir, està arribant bé, però li està faltant aquell punt de precisió en l'última passada, en la rematada, etc. Això va en contraposició a fa no massa temps, que amb molt poc et matava, perquè jo crec que avui val, sí, ha estat un 0-1, gol de Militao al principi, però han tingut moltes arribades, molts contraatacs, podria ser un partit de 0-3-0-4. El dia del Shakhtar tenen 1.000 ocasions, 1.000 arribades. El dia d'Osasuna, val, mereixen empatar, és un empat, però mereixen guanyar-lo, i el penal. No sé, crec que últimament és el principal problema que tenen, que es poden entonar. Jo crec que qualsevol equip preferiria sempre generar molt i ja entraran, però em sembla que el Madrid ara té aquest petit hàndicap.
Em fa aquesta sensació que no sé si en algun moment ja es van agafar els dits contra Osasuna, no sé si en algun moment per aquest també hàndicap es poden agafar els dits a una altra banda.
No, jo crec que el Madrid és un rival duríssim pel Barça. i crec que és un rival que segurament el termostat del que gasta en cada un dels partits, per mi és dels equips que millor el domina del món. Jo crec que el Madrid avui ha jugat desgastant-se molt poc.
Sense espantinar-se.
I crec que és un equip que això ho domina a la perfecció. El Madrid crec que fa coses molt bé. El Madrid ha superat la marxa de segurament una de les millors centrals, parelles centrals que hi havia al futbol europeu, que eren Varane i Ramos.
Que ens vam posar les mans al cap tots quan van marxar.
Això els hi passarà factura. Els hi marxa, no sé, 7 dies abans de començar la competició, Casemiro, que em semblava que era un jugador vital per l'equilibri defensiu del seu joc. I surt un xicot de 18 anys que no ho fa gens malament. Està jugant sense Benzema i Courtois, és com si nosaltres juguéssim sense Lewandowski i Ter Stegen, i estan traient els partits, estan generant bastantes ocasions de gols, i tinc la sensació aquesta de que ja els hi va bé aquest tipus de partit, i ells regulen. Avui, tal com va, vaig a 50-60%, en tenen prou per
Cross,
guanyar.
Cross, 0 minuts.
Cross, 0 minuts. Aleshores, hòstia, crec que les coses que fan les fan molt bé, Dani. I crec que competeixen molt bé i crec que és un rival duríssim a la Lliga.
Sí, fa la sensació que el Madrid juga molt amb els tempos, molt amb les energies i que saben molt bé el que volen. Saben molt bé el que volen. I a més tenen la xamba de trobar-se jugadors com Tchouaméni, que de cop i volta sembla que no hi hagi necessitat cap tipus d'adaptació per jugar-ho tot a la posició de Casemiro. Fede Valverde està a un nivell que no havíem vist. Era un futbolista molt interessant, però ara mateix està agafant galons, probablement també per la sortida de Casemiro. I després tenen la grandíssima sort que dos futbolistes cansaven un tou de jugar al mig del camp. Modric, que avui ha tornat a jugar, i Kroos, ja poden tenir 250
anys
entre els dos, que segueixen controlant allò al seu gust. I si això hi barreges un porter que, doncs, ara almenys està lesionat, però el clàssic el jugarà segur, que és Courtois, que atura el que atura, i Benzema, que ha fet uns últims mesos espectaculars, i que arribarà al Mundial, crec que en un bon moment, perquè ara mateix s'està dosificant, doncs surt un equip que una altra vegada torna a ser un marrón per un Barça, encara que hagi fitxat el que ha fitxat.
Segueix un patró molt similar al Madrid. Canvia peces, però el patró segueix sent molt similar.
Jo és que crec que ve amb la inèrcia de la temporada passada.
Sí, però que han canviat alguna peça, però que la inèrcia segueix.
Sí, la peça ha canviat a Casemiro, bàsicament.
Sí,
la festa,
però que era important.
S'ha reforçat amb Rüdiger, que és un molt bon jugador.
És suplent sobre la marxa.
Sí, exacte.
Sí, però que és suplent, però no t'estranyi que jugui el clàssic. Jo crec que entre Alaba, Rüdiger, Casemiro i fins i tot Mendy, perquè Alaba a vegades juga de lateral a l'esquerra, allò van rotant.
Casemiro i Militao.
Vull dir, entre Militao, Alaba, Rüdiger i tot Mendy, perquè Alaba a vegades juga a l'esquerra, van rotant, van fent rotacions entre tots i no passa res. I ja està. I el mateix passa al mig del camp amb Modric i Kroos. Un dia descansa un dia descansa l'altre. El dia del clàssic segurament jugaran els dos. Però si no, juga Camavinga i Tchouaméni sembla indiscutible en el lloc de Casemiro. I davant, doncs, té 4 per 3 posicions. No? Quan Benzema és fixa, Vinícius també, i llavors entre Valverde i Rodrigo van jugant. Jo crec que Ancelotti ho té molt clar el pla, de fet.
O sigui, el pla Ancelotti és claríssim. No l'ha tingut mai.
El pla és guanyar.
Això t'anava a dir, no, i no té cap mena de por a dir-ho.
L'altre dia, a la roda de premsa, no va ser aquesta d'ahir, sinó a la de la partida anterior, ell va dir, li van preguntar pel Mundial, què passarà amb el Mundial, i ell em va semblar que ho tenia molt clar, després no sé si ho farà o no, però ell va dir, quan vinguin els jugadors del Mundial, se'n van 10 dies de vacances.
Sí. I va sortir un 11...
Sí, sí, i això vol dir que les primeres un parell de jornades després del Mundial, el Madrid, teòricament, jugarà no sé amb qui, perquè m'imagino que se n'aniran pràcticament, més, bueno, més de la meitat de jugadors.
Hi ha un matís, clar, hi ha un matís que això és en el supòsit que tots aquests jugadors arribessin a les últimes instàncies.
Sí, bueno, però hi ha molts que arribaran lluny.
Sí, alguns sí, però...
Sí, clar, clar,
si
clar,
si Espanya no elimina la primera fase, Carvajal podrà jugar la primera jornada després de la represa.
Vols tornar ràpid? Però, sí que vols tornar ràpid.
No, jo no tinc res a veure, jo. Jo vaig fins al final.
Ara, sí, va, no, però escolta, però... però...
No, però sí, això, sí, que ell té molt clar el pla i la temporada passada li va funcionar, a la seva primera etapa al Madrid també li va funcionar,
sí, sí.
Doncs així continua.
Miquel, què deies?
No, dic que la selecció que seria troncal pel Madrid seria França, perquè havent-hi Tchouaméni, havent-hi Benzema, havent-hi Camavinga, havent-hi, me'n deixo un altre,
Mendy.
Clar, ja són quatre jugadors, i aquí... sí, Brasil també, però és Vinícius i Militao.
Militao, sí, sí, sí. Però, Midó, també. Sí,
sí. Sí, no, clar, i Bèlgica, clar, si Bèlgica arriba lluny, Courtois. Mm. Però vull dir que en una sola selecció en tens quatre.
Mm. Sí, sí, sí. En fi, això arribarà d'aquí un... No, sempre dic el mateix, d'aquí no sé on, no? Si s'està dit tot
el Mundial. Mundial que... I diràs que...
Com, sí. Compte enrere, Dami, estàs ja, Dami, el tenim... Vamos,
demà sorteig de la fase de classificació de l'Eurocopa.
Però el veuràs, eh? Tu m'assegures que
el veuràs. Sí, bueno, m'has dit tu que el fan, no?
A Teledeporte.
Ho has dit tu.
Sí, eh?
Home... A veure, demà a les 12, un sorteig a fase de classificació, t'arregla un matí sòrdid de diumenge, eh?
Una assemblea al Barça.
És veritat.
Bueno, jo no tinc dubtes, eh? Entre l'assemblea al Barça i un sorteig a fase de classificació...
Home, és un debat dur, eh? És un debat dur.
Ja tinc jo que veuré el sorteig.
En aquell moment potser està parlant Joan Gaspar.
Home, clar.
Home, en aquest cas, si és sorteig o Gaspar o Minguella...
Ara t'ha dit, sabia que parlaries.
Gaspar o Minguella. Sí, llavors sí que... aportacions interessants.
Demà, això... Miquel, d'aquí una estona parlem del Giro. No sé què és de la teva vida ara mateix, què faràs?
Agafar un taxi, ara.
Un altre, ja.
On estàs? On dorms, Miquel?
A Valladolid, gairebé. Però aquesta vegada han tingut el detall de portar-me a prop de Madrid, res. Jo crec que he d'anar amb helicòpter fins allà, però en tot cas, el terrat de l'hotel em portarà amb l'helicòpter. Però sí, cap a l'altra punta de la ciutat. Wow. Però res, com a mínim, tot i la derrota, avui hi ha un partit que ha estat entretingut, sí, i que ha fet de bon veure, sí, tot i que hi ha hagut un parell de jugades que van fer mal als ulls, i en parlarem més endavant, però bueno, millor, evidentment, que això d'aquí de Getafe, per descomptat.
Després ja en parlarem, i després el Correas ja et dirà tot el que vulgui dir-te.
Ja ho he dit, doncs, si no, ha merescut molt més.
Veus? Que bé, ja comencem bé. En fi, Dami, merci, fins ara.
Fins després.
D'aquí 3 minuts, seran 11:45 de la mitjanit, parlava de rotacions en defensa del Correas del Madrid. El Barça, aquí també hi té un problema important, i ara de seguida fem passar la Laia Coll a examen avui amb el míster, l'Hernández i el Correas. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
A Hyundai hem fet 30 anys, i com que a més sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriveu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dos quarts de 12, mitja hora i la mitjanit tocada amb el Marc Carmona, amb el Xavi Hernández, amb el Ferran Correas, els del dissabte, també al meu costat amb la Laia Coll. Hola, Laia, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Que, sí. No hi ha hagut converses avui, entre el míster i la Laia?
Avui no.
Avui no, eh?
Altres vegades sí. Vale. No,
jo pregunto, no. Faig servir vegades el comodí de l'expert. Vale. Avui ja em corregirà en directe.
Ah, mira que bé, fantàstic, molt bé. Si és que t'ha de corregir, que potser està d'acord amb tu, tot i que no és fàcil, no és fàcil. A veure, demà a les 9, per tancar aquest diumenge futbolístic, Barça-Celta, convocatòria avui, Laia, i la notícia important, una d'elles és el retorn de Frenkie de Jong.
Sí, el neerlandès ha rebut l'alta mèdica de l'elongació al semi tendinós de la cuixa dreta, que es va fer durant l'aturada per seleccions, i estarà disponible per jugar demà. Xavi ha dit que està al 100% Frenkie de Jong, no ha descartat que pugui jugar d'inici i tampoc l'ha descartat com una alternativa al centre de la defensa.
Frenkie podria jugar de central perfectamente, ya lo probamos en pretemporada muchos partidos y dio buena talla, buena sensación. Es un jugador potente, rápido, pero también tenemos otras alternativas, ¿no?, para jugar en defensa como central, ¿no? La suerte que tenemos es que hay muchos futbolistas que son polivalentes en el equipo y que pueden ocupar diferentes demarcaciones, sí. Pero Frenkie sería una opción de central, sí, sí, sí.
Xavi Riat és l'altra gran novetat a la convocatòria. El central del filial ha entrat per primera vegada i continua amb Marc Casador, tot plegat perquè la situació a la infermeria continua sent crítica, especialment a la defensa, amb Araujo, Condé, Christensen i Bellerín lesionats. També són baixa Kessié i Memphis.
Donaven voltes la setmana passada amb el lateral dret, Xavi donava algunes pistes i finalment va ser... Va ser Valde, correcte,
a la lateral dret. Que va jugar canviada.
Sí, sí, senyora. Ara anem a la posició central, ara us pregunto, però un comentari, el Xavi Riat, que ja allò, com a mínim, se'n parla molt bé, no sé si l'heu vist o no l'heu vist, i com a mínim se'n parla bastant bé.
Jo l'he vist molt poc, i crec que qui l'ha de veure bé és l'entrenador.
Sí, sí, sí.
I si l'entrenador el veu bé, com he sentit, doncs jo crec que la situació requereix que si no recuperen els centrals a temps, ha de tenir algun tipus de presència, perquè Piqué i Eric García poden patir. Piqué ve de tenir problemes al pubis durant mitja temporada. Eric García és un jugador propens a tenir lesions musculars, així que alerta. Clar. En algun partit es pot fer servir aquest futbolista.
Jo l'he vist un parell de dies, està bé, és un bon jugador.
Però aquí ve un pro ara mateix.
No, el que vull dir és que si jo miro el que està passant al lateral esquerre,
sí.
Si em preguntessis si demà hi hagués una urgència, et diria... Penso que veient el que està fent Xavi a la locutat esquerra, potser provaria abans amb Frenkie de Jong de central que amb Riat.
Val. Ferran?
Jo crec que és bon futbolista i que és d'aquells que tenen opcions d'arribar al primer equip algun dia, però tenint en compte els rivals que venen ara, demà un Celta amb Iago Aspas i després a l'Inter que et jugues la vida i més... Jo crec que abans que això, com deia el Marc, posaria Frenkie de Jong de central.
Val, molt
tot
bé.
I que jo demà veig, evidentment, els dos sants. Vinga. Central.
Som-hi ja, perquè ja és que sempre allarguem i anem abocats ja al debat. A veure, de cara a demà, aquesta línia defensiva, el possible 11 el desgranarem i ens pararem un moment a la defensa. Poc o molt, quina podria ser l'opció per demà la defensa, Laia?
Suposem que juguen amb 4 al darrere. Val. I no pas amb 3 centrals, perquè el Celta acostuma a jugar amb 4-4-2. Ter Stegen a la porteria i defensa, Balde, Eric, Gerard Piqué i Jordi Alba.
D'acord.
Toma ja! Vinga, la primera.
Ja, d'acord. Ja,
he anat a poc perquè tinc aquí apuntades alternatives, perquè ni jo acabo ja de tenir quants. Clar.
Convé que no s'encostipi Sergi Roberto per la setmana que ve.
Que al final surt d'una lesió, sí. La temporada passada no va ser gens fàcil per ell, aleshores no crec que pugui encadenar tantes titularitats consecutives. Crec que demà en algun moment sortirà la segona meitat, però titular em costa veure'l.
Vale.
Sí, vale,
t'ho compro. Sí?
Tan fàcil? Ah, val. Sí. Molt bé, carai. I Correas?
Jo poso Sergi Roberto.
Ah, bueno. Sí?
I Valde a l'esquerra.
Però, i Valde a l'esquerra, eh? I Jordi Alba...
Jordi Alba, ja, a la banqueta.
Sí? I però llavors no jugarà demà, no jugarà la setmana que ve, no jugarà... Val.
Saps què passa?
Pensa que en el club, si Alba i Piqué se'n van a l'hivern, no et diran
que... Una cosa, si el Barça ha de jugar... Si el Barça té tota la raó, el Ferran, el que diu, però si el Barça ha de jugar com va jugar el partit d'anada, si Xavi vol disposar les peces semblant al partit d'anada, jo prefereixo Jordi Alba fent el que feia Marcos Alonso l'altre dia a Milà, que no pas a Marcos Alonso, o a Valde.
Sempre que parlem d'això, no, de fer aquest joc de l'alineació, clar, sempre hem de fer... O intento fer l'esforç de pensar... en què farà ell.
Xavi, clar. No és el que jo faria.
Perquè, des del meu punt de vista, dels tres laterals esquerres, avui, amb molta diferència, el que està millor, per mi, és Valde.
Ja.
Crec.
Tothom està... Perdó, tornem aquí. Tothom està d'acord amb això?
Sí, per mi, dels tres ara mateix és Valde.
Sí. Val.
Aleshores, perdó, acabo,
tinc dubtes entre Alba i Marcos, eh?
D'aquí és dos i tres.
D'aquí està pitjor?
Sí.
Carai.
Bueno... No ho sé. Aleshores, fins ara, els dos partits grans no l'ha posat a Valde. Però crec que ell que parla tant de la meritocràcia, jo crec que quan ha sortit Valde per l'esquerra, dona molt més que els altres dos. Per tant, potser jo et diria, potser guardaria Valde per dimecres, però fins ara el que ens ha ensenyat Xavi és que els partits grans no l'ha posat, no? Aleshores, potser llavors, per això et dic, compro l'opció de Valde per la dreta, no? Però a mi em semblaria que...
Jo és que crec que Valde jugarà de l'altre a l'esquerra demà i Marcos Alonso serà de l'altre a l'esquerra.
Jo també tiro més per aquí. Per molt que Valde estigui en el moment en què està, jo també tiro més per aquí.
Perquè dimecres veieu un altre cop a tres centrals al darrere? Perquè si dimecres Xavi està pensant en repetir l'inici de pla de partit, demà també podria provar, perquè el Celta juga amb el mateix sistema
que
l'Inter.
És que no va jugar amb 3 al darrere exactament, va jugar amb Marcos molt llançat per l'esquerra, Sergi Roberto de lateral molt contingudet i participant en la construcció, i dos centrals clars, Christensen i Eric.
Jo és que dimecres... jo crec que Xavi es va equivocar a la primera, part,
totalment.
Perquè va anul·lar...
Rafinha.
Va anul·lar, o es va anul·lar ell, o es van anul·lar...
Després en parlarem, sí.
A Rafinha, i fins i tot a Lewandowski i a Pedri, perquè anaven tots pel mateix camí, tots anaven pel...
Hi havia un que anava per un camí diferent.
Tots anaven pel centre. Rafinha no es va entrar darrere durant tota la primera
Només
part.
Només ell ho sap, sí.
Llavors, ell mateix va rectificar la segona part. Jo crec que contra l'Inter dimecres crec que tornaran a jugar Dembélé, Lewandowski i Rafinha, però amb Lewandowski, amb Rafinha i Dembélé ben oberts.
Marc?
Sempre he defensat que els partits són dels jugadors, que tu pots visualitzar una cosa des del punt de vista del plantejament, però al final el que passa al camp és dels jugadors. Jo el primer que voldria dir és que moltes vegades parlem del 3-4-3 o del 4-3-3 o del 3-5-2 o del 5-3-2, però que un 3-4-3 en el que el quart del mig camp és Marcos Alonso, per mi és una mica enganyifa, perquè tu jugues amb 4 defenses, encara que el posis més endavant. No és el mateix jugar amb 3 centrals i jugar amb Busquets, De Jong, Pedri i Gavi, que això són 4 migcampistes, que no que un d'aquests sigui Marcos Alonso, encara que jugui més adelantat.
És que l'altre dia...
No és el mateix jugar amb tres centrals.
En defensa eren quatre defenses.
Clar,
en atac,
clar,
en atac sí que Marcos Alonso...
Al final és un... No sé si és una mica trampeta, no? El 3-5-2 o el 5-3-2 no és el mateix si jugues amb dos laterals o jugues amb dos carrilers, no?
Sí, sí, sí.
I la nomenclatura és la mateixa. A mi no em va agradar el Barça. No em va agradar perquè... perquè no va generar set ocasions clares a cada part, perquè quan l'Inter jugava amb un joc bastant directe trobava l'espai amb relativa facilitat, aleshores, o tu des d'un punt de vista de l'entrenador dius és que hem executat molt malament el que havíem entrenat, però confio en que si ho executem bé trobaré el resultat, o jo si no et diria el 4-3-3.
Val.
Crec que l'equip està més còmode amb el 4-3-3.
I amb Sergi Roberto, tu Ferran, el que deia el Xavi abans, en... que no es costivi, per dir-ho d'alguna manera, tenint en compte les peces que té Xavi, demà també el veus allà?
Jo sí, pel que ha dit avui Xavi, ja sé que els entrenadors pensen en el partit de l'Inter, també, i amb el Clàssic, segurament, per molt que hi hagi dit que no.
No, sí.
Però...
en el Clàssic potser té Koundé.
Però jo crec que...
Sí, però per Ferran, per arribar...
Koundé vol jugar contra l'Inter i li estan dient que no pot jugar contra l'Inter.
Vull dir, si no té minuts a l'Inter...
I contra el Madrid jo tinc entès que hi ha certa corrent interna de que s'ha d'arriscar, perquè contra el Madrid hi ha un factor que ho canvia tot, Vinicius. Que és Vinicius. Yeah. I Araujo, que era el marcador ideal per Vinicius, no el tens, i Sergi Roberto és evident que patiria moltíssim.
I tant.
Amb Vinicius.
I tant. Amb això és que a Madrid, Ferran, perdona, que deies.
No, jo sí, jo el veig demà. Mm. El veig demà d'entrada, també perquè agafi ritme. Ha anat agafant, però tampoc ha estat... a Mallorca va sortir un quart d'hora, em sembla. Mm. L'altre dia ja va ser... ja va tenir més minuts i ha d'anar agafant ritme. O sigui, si... contra l'Inter també veig a Sergi Roberto, perquè és cert que Koundé arriba, però si arriba serà el clàssic. Per tant... és que és el que tens, és que no tens més.
Sí, sí.
I que Lewandowski jugarà tots els partits.
Sí? Home, tots!
No, i no, després, si no marca Lewandowski... No,
i amb, no, i no, i algú haurà de marcar en algun moment.
La
Ferran,
és votant. L'altre dia a Milà, uns minutets d'Aubameyang haurien vingut espectaculars. Sí, futbolista sí. Que li cauen els gols de les butxaques i que se'l trobarà a faltar. Lewandowski no es lesiona, però algun dia, com l'altre dia, està molt vigilat. I el dia que es lesioni, qui farà els gols?
És que algú els ha de començar a fer ja.
Algú els ha de començar a fer ja. Teòricament si els no... ha de fer Ansu Fati, però va amb el fre de mà.
Sí, sí. Doncs mira, avancem ja. La defensa ens n'hem sortit bastant bé, per tant, d'acord. Avancem ja al mig del camp, Laia.
Busquets, Pedri, Gavi.
Val. Aquí tothom d'acord, sí, endavant. Val.
No hi ha
sí.
més.
No hi ha més, per això ho dic.
A no ser que surti Frenkie de Jong de titular.
Però...
Xavi no ho ha descartat, però clar. Seria estrany.
Sí, correcte. I anem endavant, va, Laia.
Ferran Torres.
M'agrada aquest silenci dramàtic.
Ansu Fati i Rafinha.
Lewandowski, eh? No, jo faig jugar a Ferran Torres segur.
Sí.
A Rafinha també per la dreta, perquè sí. es tregui l'espineta de l'altre dia i jugui a la posició que teòricament tothom està demanant que jugui Rafinha, perquè a mi fa molta gràcia. Rafinha va jugar malament per culpa de Dembélé.
Sí, sí, sí. Sí.
I aviam... en certa manera puc estar d'acord, perquè Dembélé li va prendre el lloc, però Rafinha no va estar gens bé en una posició en què també ha d'aconseguir agredir el rival, i no va fer absolutament res la primera part contra l'Inter.
Hi ha un corrent filosòfic que en teoria, i jo no sóc tampoc un Dembélé, però a vegades a Dembélé és responsable de les 7 plagues de... Sí, de no, tant, tampoc...
Dembélé va perdre moltes pilotes, però sí, va generar sí. més que Rafinha.
Sí.
Ostres. Aviam, i jo Lewandowski no el veig, de la suplent.
No?
No.
La resta?
No, impossible.
Opa, aquí.
Pobre Laia.
Jo estic amb l'equip Laia, eh?
Jo estic,
a Mallorca estava pensat que descansés uns minuts. Com que el partit va anar com va anar i no estava resolt, perquè només el Barça estava guanyant 0-1, no va acabar descansant. Venen ara dos partits molt importants. Jo crec que, per això he fet aquesta aposta, que pot seguir Xavi la tàctica Cádiz. És a dir, Dembélé, Lewandowski, aquell dia també Pedri va quedar a la banqueta, que juguin els altres quan les coses veiem que no acaben de rutllar, que la cosa se'ns encalla, que amb la segona unitat, per dir-ho d'alguna manera, no ets capaç de tirar endavant el partit. Aleshores, doncs, traiem Lewandowski i traiem tota l'artilleria al camp.
Vinga.
És un argument molt ben elaborat, Laia.
Gràcies, com a mínim.
Vull dir que es veu que no has tirat la moneda a l'aire, no? Però, vaja, em sorprendria molt. em sorprendria
molt. I a qui treus de davant?
Jo crec que faria, que farà Rafinha, Lewandowski i Ferran.
Sí, jo també.
Jo també.
Sí?
Sí, Ferran l'ha de fer
jugar. Tinc el dubte entre Ferran i Ansu, però aposto per Ferran.
Ferran l'ha de fer jugar perquè...
Ara porta dies que no,
hi ha un
porta dies que no la rasca.
Sí. Estrany amb ell i Xavi té diversos marronets al vestidor... Un d'ells és Ferran Torres, un altre és Ansu Fati, els capitans, i els ha d'anar gestionant.
Jo és que tenint en compte la setmana que ve, vaja, no la setmana, no, el mes que ve, la setmana que ve, i en termes d'activar jugadors, d'incorporar jugadors, i de gent que marqui gols, perquè aquí només en marca un tio, activar jugadors des de l'inici, penso en Ansu, penso en Ferran, i tenint en compte la setmana que ve, jo tampoc ho trobaria una bogeria, més que
no,
res,
no,
perquè
no,
dius...
No, ningú ha parlat de bogeria.
No, està clar, està clar. Però no marquen gols. Bueno, d'alguna manera o altra s'ha de gestionar també el rol a l'equip perquè hi hagi més tios que marquin gols.
Poden passar coses d'aquí a la setmana que ve, veurem què passa primer el dia de l'Inter, com responen els jugadors, quin és el resultat, després com s'enfoca el partit del Bernabéu, però jo ara, pel que ha fet Xavi fins ara, no veig que a davant hi hagi canvis, és a dir, veig Dembélé, Rafinha i Lewandowski, tant en el partit contra l'Inter com en el Bernabéu.
Sí, sí.
Per això crec que demà és un partit propici per mimar tots aquests jugadors que no s'estan sentint del tot partíceps, sobretot quan arriben els partits importants. I tampoc saps què et pot passar en aquesta setmana. Si algú, jo sóc partidària de que han d'estar tots en rotació i que han d'estar tots activats i sentir-se que compten per Xavi, perquè si no després han de sortir, els exigeixes que trenguin les castanyes del foc quan no has confiat en ells. Per tant, veig això demà.
No, l'única cosa és que clar, el Celta no és el Cádiz.
Sí.
És bastant diferent com a equip, com a plantejament.
L'has d'amenaçar. L'has d'amenaçar d'alguna manera, el Cádiz. El Celta és un equip que normalment posa en problemes i que té un davanter que té el Duende al Camp Nou, que és Iago Aspas.
I el Cádiz, recordem aquella imatge, no?, de les tres patums a punt d'entrar al camp amb 0-0.
Sí, sí.
I de cop els hi va dir, veniu ja ràpid, no va arribar ni al minut 60.
Sí, sí,
que es va enfadar en alguna acció, que va veure alguna cosa, i va dir, ja, vinga, tots cap al camp. I va haver aquell triple canvi, sí, sí.
Sí, però just abans va marcar el Barça.
Sí, 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 exacte. Exacte.
Però vull que però estaven ja, tots tres allà, ja.
Que en tot cas ja tenies l'amenaça allà.
No li agradava a Xavi el que estava veient, eh? Estava clar.
En fi, doncs...
Molt bé, molt bé.
Sí, l'alternativa que quedi constància que al costat d'Anso hi havia un parèntesi i ho posava o Lewandowski.
El guió hauríem de fer una foto i no posis aquesta cara, que és veritat. Ara, una cosa us diré...
Hi havia moltes fulles allà tacades, allà a la taula.
Una cosa us diré, i una cosa us diré, us la dic, els tres, com demà li doni a Xavi per treure Anso... Tinc ganes que siguin demà ja les 8
del vespre. Si la davantera de demà és la que ha dit la Laia, vamos, aquí passarà alguna cosa.
Fantàstic. Queda apuntat. A veure, ara parlàvem precisament d'aquest Celta. Laia, demà qui és qui visita el Camp Nou?
Sí, l'objectiu primordial ara per ara és mantenir el lideratge i arribar a líders al Bernabéu. Xavi ha dit per activa i per passiva que només pensa en el Celta, que re d'Inter i que re de Madrid.
No pensamos ni en el Clásico ni en el Inter, insisto. No es un tópico, es la realidad. Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en el Celta, en trabajar tácticamente, físicamente poco, porque al final llevamos una carga importante, pero mentalizados para ganar mañana, que es para nosotros muy importante conseguir los tres puntos, dejar buenas sensaciones y seguir estando líderes, sí, para el próximo partido, que es justamente es el Clásico, ¿no? Pero independientemente, sería importante, si no fuera el Clásico la semana siguiente, lo mismo. Enfocados 100% en lo que va passar mañana.
El tècnic del Barça, que no se'n refia de l'equip gallec, que és 11è a la Lliga amb 10 punts i ve de guanyar el Betis en la darrera jornada.
L'any passat ens van complicar molt, ens van prendre la possessió, sobretot a la primera part, i vam patir. Demà ens hem d'imposar el nostre model de joc, apretar-los bé a dalt. Venen de guanyar el Betis, de fer un bon partit. Ens costarà, però bé, ens hem de refer. Després d'una derrota hem de reaccionar i demà és un molt bon moment i un bon partit a casa davant de la nostra afició per fer un gran partit i aconseguir els tres punts. Però no serà fàcil perquè el Celta és un rival doncs, on vol tenir la pilota i ens apretarà i ens pot costar, sí.
En les darreres temporades el Celta ha complicat bastant la vida del Barça, si bé és cert que el Camp Nou no han aconseguit grans resultats. De les últimes 15 visites són 11 derrotes del Celta, 2 empats i 2 victòries. L'última victòria va ser fa 2 temporades, van guanyar l'estadi per un gol a 2. Va ser, sense saber-ho, aquell partit, l'últim partit de Leo Messi amb la samarreta del Barça.
Sí.
Bé, tornant al Celta...
Sí, sí, és així. A vegades ens n'oblidem, però és així.
L'últim partit d'aquella etapa de Messi.
Apa, sí, exacte. Quin... L'últim partit de la primera
quin
etapa.
Quin malonet m'estàs obrint, tu?
Va marcar, Messi.
Espero que l'obris en algun moment.
Ah, sí?
Sí. Tinc ganes, també.
Tens ganes, val. Doncs això és una cosa compartida, per tant parlarem d'això
després. Queden mesos, per això.
Mira, l'altre es posa la mala cara, ja et fa mandra, això, En fi, tornem demà al Celta, després ja parlem d'això. Espera't, Ferran, no t'escalfis abans.
Home, el Mercato fa un mes.
Tornem demà al Celta, demà, Laia.
El Celta té tota la plantilla disponible, no ha viatjat, està apartat de l'equip Denis Suárez, ni tampoc l'entrenador, el Xacho Coudet, que per motius personals la setmana passada va haver de viatjar a Argentina, ja no va dirigir el partit contra el Betis i serà el seu ajudant Ariel Brogi qui dirigeixi el partit. Avui Brogi en roda de premsa ha assegurat que les baixes del Barça no són un avantatge.
Tiene una plantilla muy amplia con jugadores de mucho recambio y mucha jerarquía, juegue el que juegue. Creo que no se modifica la idea y el sistema que tiene el entrenador, así que en ese sentido no creo que sea una desventaja para el rival tener esas bajas.
Diu Brogi que arriben al Camp Nou amb la confiança de sortir a buscar els 3 punts i que malgrat que s'hauran d'adaptar al rival, el seu pla serà el de buscar la porteria contrària.
Vamos a buscar el arco rival como siempre lo hacemos. Tenemos que tratar de adaptarnos también a lo que el rival se plantee, porque como decía antes, un momento nos va a llevar el rival desde su juego, desde su jerarquía individual y entonces vamos a tener que adaptarnos a esa situación. Pero sí, sin lugar a duda, vamos a ir en búsqueda de los 3 puntos.
I especial atenció, abans ho comentàveu, ha sortit ja el nom de Iago Aspas sobre la taula. És cert que no ha marcat en les últimes 3 jornades, però sí que ho va fer en les 5 primeres del campionat de Lliga. Suma 5 gols a la Lliga, només superat per Lewandowski i pel Panda, per Borja Iglesias. Demà xiularà Munuera Montero i el Bar hi haurà González González.
Parlem moltes vegades de determinats projectes futbolístics que hi ha a primera divisió, parlem sobre el Betis, Real Societat, evidentment no goso comparar una cosa amb l'altra, però és un projecte xulo aquest del Xacho amb el Celta.
I que seria encara millor si Denis Suárez jugués. Perquè era un futbolista importantíssim al mig del
el
camp.
El cas de Denis, déu-n'hi-do, també.
És lamentable, el cas de Denis. Sí, és una pèrdua absurda pel Celta i una actuació pròpia d'un president xapat als anys 90. O sigui, és com si Jesús Gil...
Com els del documental de Movistar.
Els del documental de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que des d'aquí l'aplaudeixo, perquè tant. És una obra mestra de documental. L'actuació de Mourinho amb Denis és pròpia d'aquella època. I sí, és un equip divertit de veure, és un rival que el Barça, sobretot a Balaïdos, acostuma a posar-lo en problemes. Iago Aspas és un davanter que m'encanta, que amb espais que demà en tindrà, perquè el Barça defensa molt a dalt, és perillós perquè controla molt la línia defensiva rival, cau a banda, fa jugar els companys, l'equip juga per ell. I penso que tindrà alguna ocasió per poder marcar o generar perill.
Marc?
Doncs molt mèrit per Coudet, perquè a l'etapa prèvia a Coudet van passar molts entrenadors per Vigo i el Celta va estar molt a prop de baixar.
Sí.
Però els hi ha donat una certa estabilitat, una idea de joc. I és un altre d'aquests equips que és molt agradable de veure, no? De que proposa, de que... Bueno, lluny de lo que parlàvem abans del Getafe, no? De que li agrada tenir la pilota, de que li agrada discutir la pilota quan juga contra el Barça. Per tant, doncs un bon entrenador, un bon equip que intenta jugar a futbol i que també no sé si el Barça potser li facilitarà una mica més les coses. El Barça l'hem vist... Després de l'aturada, crec que no tan... Jo crec que ha perdut un palet de ritme, però que se li ha atragantat una mica quan ha jugat amb defenses de 5, no? Amb blocs molt baixos. Jo crec que demà veurem el Celta intentant allunyar-se de la seva porteria. Potser aquí al Barça li pot anar una mica millor.
Uau, Coudet és un entrenador de l'escola Bielsa, dels que els agrada anar a buscar el rival... Crec que no és tan exagerat com Bielsa amb aquells marcatges de...
No hi ha ningú.
T'anava a dir, no crec que es pugui comparar. No
hi ha 10 marcatges individuals pel camp com fa ell, però sí que et pressiona molt, vol recuperar la pilota ràpida per jugar-la, escull bons futbolistes per jugar, i
El Celta és un bon equip. Va començar bé la Lliga, després va tenir alguna punxada, però la Lliga la va començar bé. I amb un jugador, amb un golejador brutal,
sí, sí,
que és Iago Aspas, que Luis Enrique ha decidit que no vagi a la selecció perquè...
Algun dia s'escriu un llibre del cas Aspas, Luis Enrique, perquè realment...
Ho va deixar molt clar l'última convocatòria. No vindrà perquè no podem jugar per ell, perquè ell vol que juguem per ell i no vol jugar per ell.
Ja, però això un tio d'aquesta qualitat, Ferran, fora de la
selecció... Sí, sí, però ja coneixes a Luis Enrique.
Sí, sí, sí.
On el posaries? Si convoques a Aspas de la manera que juga Luis Enrique, on el posaries?
De fals punta.
Sí.
De nou?
Del que a vegades jugava Ferran.
Sí. De fals nou?
No.
Sí,
i demà hi ha un jugador que és interessant que es retrobarà amb el Barça, que és Carles Pérez, que juga a segones parts i que si el partit està apretat i Coudet necessita cames i sentit ofensiu, crec que està fent bons minuts.
Doncs demà a les 9 aquest Barça-Celta, que tot vagi bé i que no hi hagi distraccions, perquè la setmana que ve el que ve sí que és... Bé, demà també és molt gros, que estic convençut que Xavi es cabrejaria, si diguéssim però això, però que la setmana
partits,
que ve...
Sí. Perquè ara és Celta... El Barça vol arribar al líder, el Bernabéu.
Per això t'ho dic.
El partit
d'armà
és important.
Sí, perquè repercuteix.
Després hi ha Inter...
Madrid-Bayern.
No,
Villarreal. No, hi ha el Villarreal.
O sigui que t'arriba un bon rival, també.
Sí.
I després Bayern, que per mi és un partit... clau, també.
Sí?
Jo crec que has de guanyar els tres partits per passar.
Ai, ara en parlem. 5 minuts i la mitjanit, ara en parlem.
RAC 1. Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es Dazón. Disfruta de los partidos de este fin de semana del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC 1. Tots som 1. Però si està com si fos nou. Aquesta és la frase que ens agrada escoltar cada vegada que un client prova un Volvo d'ocasió. Perquè a Volvo Select el revisem per oferir-te la millor qualitat. A més d'un mínim de 12 mesos de garantia i 30 dies o 1.500 quilòmetres de garantia a canvi. Troba ja el teu com si fos nou a Dieselauto Tarraco. A Tarragona i a Vilafranca del Penedès. Dieselautotarragona.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, ven el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
60.121 60121 de la sèrie 8008.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre.
Estàs en plena, però en planíssima forma, míster, que jo sé que estàs en plena forma. Val, doncs afanya't i suma't a la setena edició de la cursa de... Bé, tots estem en plena forma, eh? No vull aquí, jo inclòs. Sumeu-vos a la setena edició de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, que us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat diumenge que ve, ja, diumenge 16 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de Sant Cugat. Inscriviu-vos-hi a la cursa de RAC1.cat. Teniu temps fins aquí 4 dies, fins al 12 d'octubre. Trobareu tota la informació a la cursa de RAC1.cat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.